Bon dia, bueno, les dues.
Catorze 15 amb Mònica Folquet.
Demana que Pedro Sánchez i Mariano Rajoy declarin en el judici sobre l'euroordre. Ho ha anunciat el seu advocat, Amar Anwar, després de la vista judicial que s'ha fet aquest matí a Edimburg.
Volem intentar citar els següents testimonis perquè els seus punts de vista sobre el judici polític s'han convertit en debat públic. Demanarem l'ajuda de l'Estat espanyol perquè ens atenguin a Pedro Sánchez, l'actual president en funcions, i a Mariano Rajoy, l'expresident espanyol.
També demanen les declaracions de Soraya Sáenz de Santa María, Josep Borrell, Fernando Grande, Marlaska, José Manuel García Margallo i Santiago Abascal. Tot apunta que el judici començarà a l'abril i que durarà unes 4 setmanes. El president de la Generalitat exigeix a Pedro Sánchez una relació bilateral en comptes d'una trucada i reclama respecte institucional. L'endemà que el president espanyol en funcions anunciés una ronda telefònica amb tots els presidents autonòmics, la portaveu del govern, Meritxell Budó, diu que no n'hi ha prou.
Que no se soluciona amb una trucada dins d'aquesta roda de contactes, no? I per tant nosaltres el que reclamem és precisament aquesta solució al conflicte polític que hi ha entre Catalunya i Espanya, i això no forma part ni de bon tros d'una roda de contactes entre el president Sánchez amb la resta de les 17 comunitats autònomes.
Mentrestant, Esquerra negocia amb el PSOE. Quina és la millor fórmula per fer una trobada entre governs? Fons dels republicans asseguren a RAC1 que els socialistes volen fer-ho en el marc de la comissió bilateral, una opció que els de Junqueras no veuen bé. I una altra violació en grup a Manresa. Ho hem sabut aquest migdia. Els Mossos han detingut 2 homes per haver agredit sexualment una menor el 17 de novembre. Els agressors l'haurien drogat abans de violar-la. El jutge els ha deixat en llibertat amb càrrecs. És la 5a víctima i el 4th cas a la capital del Bages en només mig any. I en marxa al Regne Unit les eleccions generals amb Boris Johnson com a favorit a totes les enquestes. Per primer cop en gairebé un segle es fan el mes de desembre. Els resultats determinaran el principal repte del nou govern britànic, el Brexit. Els esports pendents del dinar de Nadal del Barça per Sim Bartomeu parla del clàssic Aleix Pariser. Bon dia.
Hola, Mònica, bon dia. En aquests moments el club està fent aquest tradicional brindis amb la premsa que segueix habitualment l'actualitat blaugrana, i el president sempre fa un discurs. El primer toc connectarem en directe per saber si fa referència a tot el que està envoltant el clàssic de dimecres per aquesta concentració de Tsunami Democràtic. Mentrestant, també repassarem els 5 possibles rivals del Barça als vuitens de la Champions i com queden els bombos pel sorteig que es farà dilluns al migdia. Ens visitarà Miguel Rico de Mundo Deportivo, com cada dijous, i també buscarem l'última hora del partit de tràmit que té l'Espanyol aquesta nit contra el CSKA de Moscou.
Pel que fa al temps, les ventades encara es reforçaran més durant la tarda i afectaran tot el país amb cops que poden superar els 100 km per hora. Es mantindran les nevades al Pirineu i també s'esperen alguns ruixats a les comarques de Lleida i de Tarragona. La resta, el cel estarà mig ennuvolat. Demà, el vent encara serà més fort.
A RAC 1, 14:15. Les notícies en 30 minuts.
L'exconsellera Clara Ponsatí vol que Mariano Rajoy i Pedro Sánchez declarin davant la justícia escocesa en el procés d'extradició que ha engegat el Tribunal Suprem. Avui l'exresponsable d'ensenyament durant el referèndum ha tornat a comparèixer davant el jutge en una vista que bàsicament ha servit per aclarir quins passos se seguiran a partir d'ara. Des d'Edimburg, Marina Force, bon dia.
Bon dia. A la llista de possibles testimonis s'hi sumen també l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, Josep Borrell, Fernando Grande Marlaska i Santiago Abascal, entre d'altres. Tots ells, diu la defensa, han fet comentaris polítics sobre la sentència del procés. Sembla de moment improbable, però, que el jutge el citi, ja que no veu clar que necessiti cap testimoni per decidir sobre l'extradició. A la sortida del tribunal, l'advocat Ponsatí ha explicat que l'objectiu de tot plegat és demostrar, diu, que no rebria un judici just a Espanya.
Aquestes acusacions són un atac amb motivacions polítiques per criminalitzar el desig d'independència. Les acusacions espanyoles estan guiades per la venjança i mostren una manca de respecte per la legalitat internacional i els drets humans.
De moment no hi ha data definitiva pel judici, però sí que s'ha fixat una nova vista preliminar per finals de gener.
Gràcies, Marina. Quim Torra considera que una ronda de trucades de Pedro Sánchez als presidents autonòmics no és la millor fórmula per solucionar les coses entre Catalunya i Espanya. Esquerra Republicana assegura que van demanar al PSOE que el president espanyol en funcions fes el gest de respondre a les trucades de Torra i entenen que ho faci d'aquesta manera. Parlament, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Des de Presidència de la Generalitat troben insuficient una trucada d'aquestes característiques. Demanen estar a l'altura del moment polític i encarar el conflicte amb valentia i no amb gestos buits. La portaveu del govern, Meritxell Budó, hi ha posat veu.
El tema no es soluciona amb una trucada de Pedro Sánchez dins d'una roda de trucades als diferents, als 17 presidents de les comunitats autònomes. Nosaltres demanem respecte institucional i, per tant, demanem que s'abordi el diàleg entre governs des d'una bilateralitat.
I diu que almenys comença per ells.
Com a mínim seria un gest.
Des d'Esquerra expliquen a RAC1 que entenen la fórmula perquè Pedro Sánchez també ha de fer, diuen, els seus equilibris. De fet, ara els republicans treballen amb el PSOE la fórmula per una trobada entre governs. Fonts del partit diuen que els socialistes volen fer-ho al marc de la comissió bilateral, però els republicans, com tampoc el govern, no ho troben convenient. Esperen tornar-se a reunir abans de Nadal. Els copaires també diuen la seva, com era de preveure, són crítics amb aquesta fórmula de trucades. N'acaba de parlar Vidal Aragonès.
És molt ridícul que per poder o voler parlar amb el màxim representant al dia d'avui de la Generalitat de Catalunya hagi de formular-ho de tal manera que es reuneix amb tots els presidents de les comunitats autònomes. Evidentment el que vol buscar és la manera de justificar-se.
Per cert, cal tenir en compte el calendari. Si Sánchez no truca aviat al president Quim Torra, es pot trobar que la setmana que ve estigui inhabilitat per no haver tret la pancarta de suport als presos.
Mentrestant, la Moncloa continua traient ferro a la trucada que farà Sánchez a Torra i recorda que es farà a tots els presidents autonòmics. No volen reconèixer que es fa petició d'Esquerra i ressalten que és una bona notícia implicar el món autonòmic i local en el procés d'investidura. El PSOE també explica que ara estan buscant l'instrument per abordar el conflicte polític català. Anem cap a Madrid. Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia. Com si fos una consigna, coincideix que cap dels membres del govern espanyol que avui han fet declaracions no pronuncien el nom de Quim Torra. La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, insisteix en una única idea, que es va implicar els actors locals i autonòmics en tot el procés d'investidura, perquè això, diu, és la democràcia.
Lo que tiene mucha importancia en el sistema democrático es respetar las instituciones. Y todos los presidentes y presidentas de las autonomías lo son porque sus parlamentos le han dado la mayoría para hacerlo. Esto es la Biblia de la democracia. Luego, cada cual irá o no irá, lo entenderá o no lo entenderá, pero la democracia se fundamenta en el respeto a las instituciones.
Per la seva banda, un dels negociadors amb Esquerra, José Luis Ábalos, que també és ministre i secretari d'Organització del PSOE, assegura que les converses avancen i ara s'està arribant al nucli que ho ha de desencallar tot, la manera per abordar el conflicte polític català.
Y ahora mismo estamos pendientes de definir cuál sería el instrumento que nos permitiría mantener ese diálogo político. Y evidentemente, digamos, el encaje ese instrumento en nuestro ordenamiento jurídico. Básicamente, esa es la cuestión en la que estamos ahora situados.
Declaracions d'Ábalos a Televisió Espanyola. El que no sabem, i ningú, ni PSOE ni Esquerra confirma ni dona pistes, és quan es faran o s'estan fent les noves reunions dels equips negociadors. El que es va decidir dimarts a l'última trobada pública és que a partir d'ara seguiria negociant amb discreció.
El que també hem sabut fa poca estona és quan seran les reunions de Pedro Sánchez amb Casado i Arrimadas. Totes dues seran dilluns al matí al Congrés. El que no queda clar és quan es reunirà amb tots els grups del Congrés la portaveu del PSOE, Adriana Alastra, per avançar també en les negociacions. Mireia.
Sí, si no tenim horaris, però sí que sabem que Vox rebutja assistir, per exemple, a aquesta ronda que està organitzant Adriana Alastra. La CUP s'ho ha d'acabar de rumiar i Bildu sí que s'hi posa bé. Ressaltem aquests tres partits que fins ara, recordem, que eren els que s'havien descartat per part del PSOE amb tot el procés de les negociacions. Mentrestant, Pablo Casado confirma la disposició de reunir-se dilluns a 9:45 del matí aquí al Congrés amb Pedro Sánchez, insisteix que no pensa ajudar-lo amb la investidura i posa el crit al cel per la trucada que li pensa fer el president espanyol en funcions a Quim Torra.
Anunció algo que a mí me dio francamente vergüenza ajena al escuchar. Pedro Sánchez intentó convertir en comparsas a los presidentes autonómicos y a algún responsable municipal para vestir algo que claramente sigue quedando al desnudo. Y es que se ha comprometido con los independentistas catalanes en volver a recuperar una bilateralidad y un reconocimiento institucional que le obliga a recibir a Torra otra vez en la Moncloa.
Pel que fa a Inés Arrimadas, positivitza la reunió amb Sánchez, ja que feia dies que la reclamava i preveu que faci aigües la seva proposta de pactar tres bandes amb PP, Ciutadans i PSOE, un govern moderat. Ho ha dit Onda Cero.
Y por tanto yo voy a defender la vía de los 221 escaños, que creo que es la más sensata, la única que da estabilidad. Y bueno, no es que tenga muchas esperanzas de que Sánchez entre en razón, pero desde luego voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que eso se pueda producir y sobre todo para que todo el mundo vea que hay otra alternativa que Sánchez pues no quiere coger, ¿no?
La reunió de Sánchez amb Arrimadas serà dilluns també al Congrés a les 11 del matí.
Gràcies, Mireia. Passen 10 minuts a les 2. Tsunami Democràtic assegura que mai ha demanat la suspensió del Barça-Madrid. Per això el moviment diu que el sorprendria que la Reial Federació Espanyola de Futbol suspengués per segona vegada el clàssic. Tsunami Democràtic n'ha parlat en una entrevista a RAC1.
Això és una decisió de la Real Federació Espanyola de Futbol. Tsunami no ha demanat en cap cas la suspensió del partit. Només que el camp sigui un clam amb el missatge Spain sit and talk. Seria curiós que al final fos la Real Federació Espanyola de Futbol i la Lliga els que suspenen el clàssic per segona vegada. Potser són ells els interessats en què no es jugui. La pregunta, en tot cas, és per la Real Federació Espanyola de Futbol.
El moviment assegura que el Barça encara és a temps de fer un moviment d'última hora i permetre l'exhibició del lema Spain sit and talk. Adrià Santasusagna.
Tsunami Democràtic diu que no ha demanat en cap ocasió que se suspengui el partit i llança aquest missatge contra Javier Tebas.
Aquest és un partit que ja s'ha anul·lat una vegada i ho va fer Javier Tebas. Potser és ell qui col·labora amb el Tsunami perquè no jugui.
I dona marge al Barça per si vol fer un pas endavant.
Tsunami ha traslladat al Barça, com ho va fer en el primer comunicat als dos clubs, la proposta que el missatge Spain sit and talk fos ben visible al camp i les grades a l'inici del partit. Les fórmules podien ser diverses, sempre garantint la visibilitat. No hi ha hagut resposta positiva en aquest sentit. Tot i així, Tsunami deixa la porta oberta a que hi hagi resposta per poder fer visible aquest missatge transversal i majoritari en la societat catalana per part del Barça.
Preguntat sobre què han de fer els jugadors, Tsunami els demana això.
Tsunami espera que, com qualsevol ciutadà, s'assumin a l'acció de Tsunami per fer evident el missatge que l'Estat ha de seure per parlar del dret a l'autodeterminació, llibertat i drets fonamentals.
I tenen clar que no hi haurà tensió entre els aficionats del Barça.
RAC 1, 14:15. Les notícies en 30 minuts.
El govern proposa fixar el salari mínim a Catalunya en 1.240 euros mensuals. En total seran poc més de 17.300 euros l'any, dividits en 14 pagues, i seria un 37% més elevat que l'actual salari mínim espanyol. Els propers mesos la Generalitat estudiarà els terminis d'aplicació i l'impacte que tindria en els pressupostos. Asseguren que aniran de bracet d'empreses i sindicats per millorar la vida dels catalans. Jordi Bracons.
Aquest salari de 1.240 euros al mes suposaria que el 31% dels catalans se'ls augmentés els ingressos anuals, segons el Departament d'Economia. Aquesta xifra és l'òptima, diuen, per reduir la bretxa salarial i donar més qualitat de vida, sobretot a la classe treballadora. El vicepresident i responsable econòmic, Pere Aragonès, assegura que tot i haver de pujar els salaris, les empreses i el teixit comercial n'acabarà sortint també molt beneficiat.
L'objectiu és augmentar el poder adquisitiu dels assalariats de la classe treballadora de Catalunya, que és qui ha patit més les conseqüències d'una crisi. Volem un país competitiu i aquesta competitivitat no es pot basar en uns salaris baixos. Volem uns salaris dignes que facilitin a tothom la capacitat de poder desenvolupar el seu propi projecte de vida.
I és que les patronals no acaben de veure amb bons ulls aquest augment de més de 300 euros mensuals només a Catalunya. Asseguren que donaria avantatge fiscal a les empreses establertes a la resta de l'Estat. N'ha parlat el president de Pimec, Josep González.
Fer una pujada del salari mínim aquí a Catalunya a 1.300 euros és situar Catalunya en un pla de no competitivitat respecte d'altres regions. I si solament és un tema social, doncs s'ha de parlar i que sigui una realitat no a Catalunya, sinó a tot Espanya.
El vicepresident Aragonès no tanca la porta a rebaixar la xifra del salari mínim els propers mesos si patronals i sindicats la veuen massa elevada alhora, assegurant que la Generalitat sí que aplicarà aquesta xifra en les seves properes contractacions públiques.
Miquel Iceta proposarà l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, com a presidenta del PSC. És l'aposta del líder dels socialistes catalans, que si no hi ha cap canvi d'última hora aquest cap de setmana tornarà a ser escollit com a primer secretari del PSC. Iceta aquest matí ha desvelat alguns noms més de la futura executiva.
A banda de proposar Núria Marín com a presidenta del PSC, Iceta també dona més poder a dues peces clau dels socialistes, a Eva Granados i a Salvador Illa. Iceta vol que Eva Granados sigui la viceprimera secretària, és a dir, la seva mà dreta, i Salvador Illa continua amb la cartera de secretari d'organització i li sumen la d'acció electoral. Tot plegat s'haurà de decidir en aquest congrés, que comença demà a la tarda i s'allargarà fins al diumenge al migdia. Entre els temes de debat hi haurà la posició del partit sobre la immersió lingüística o si Catalunya és o no una nació.
RAC 1.
Soc jo, no arribo. Fa 20 minuts que estic aturat.
Un altre cop?
Si sempre et mous igual, sempre passarà el mateix. L'1 de gener s'activa la zona de baixes emissions en rondes de Barcelona perquè la salut de tothom en surti beneficiada. Comença a canviar d'hàbits. Informa't al web zde.barcelona o trucant al 010. Generalitat de Catalunya, AMB i Ajuntament de Barcelona.
Ford és temps de renovar-se. Renovem expositors. Afanya't i emporta't una de les darreres unitats del Ford Kuga 2019 Edition, totalment equipat, ara per 18.350 euros. Renova el teu vehicle, finançant amb FCE Bank. Fins a finals de mes. Condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Sí?
Àlex, t'has assabentat que Medical Hair ha obert una seu a Barcelona? I escolta, et fan un microempel capilar al mateix preu que a Turquia.
Me n'hi vaig.
Àlex, Àlex?
Medical Hair, centre líder en salut capilar a Amèrica i Europa. Consulta'ns i demana un diagnòstic gratuït a via Augusta 223. Medical Hair Funès o al 93 159 3066.
I ara informació local. A partir de l'1 de gener l'Ajuntament de Barcelona restringirà el trànsit als vehicles que no disposin del distintiu ambiental.
A Romacar, concessionari oficial Ford, ara t'ho posem fàcil. Només els dies 13 i 14 de desembre, ofertes especials per renovar el teu vehicle. Gama Ford amb descomptes irrepetibles. Romacar, al centre de Barcelona, a Diagonal amb Aragó i a Potosí la Maquinista. Romacarabs.com.
¿Sabes cuál va a ser la diferencia entre tu SEAT y tu SEAT con más años? Solo más historias vividas. Disfrutarás de tu SEAT como el primer día gracias a los servicios autorizados SEAT, con especialistas que conocen realmente tu coche y recambios originales para que siga como nuevo. Nadie como SEAT para cuidar de tu SEAT.
Martorell Motor, Avenida Pau Clarís 46, Martorell. martorellmotor.seat.
Ei, hey, Carles, dona'm el telèfon i et passaré l'adreça del restaurant d'aquesta nit.
Millor que un bon vis per color un missatge i afegeix-m'hi les indicacions seguint l'estrella polar.
Lluitar contra la tecnologia és incòmode. Aprona motor al teu taller autoritzat BMW a Granollers i Mataró, et fent la vida més fàcil amb el nou servei de cita online. Amb confirmació al moment, sense intermediaris. Disponible 24 hores tot l'any. Demana ara mateix cita a bmw.es/cita-online.
Aquest desembre vine a Ford Covesa i troba les millors ofertes en el Ford Kuga, Ford Fiesta o Ford Focus per liquidació de final d'any, amb entrega immediata. Què estàs esperant? Acomiada't del 2019 a Covesa Badalona.
Covesa Blanes.
Covesa Girona.
Covesa Martorell.
Covesa Mataró.
Covesa Mollet.
O Covesa Terrassa. Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
14-15 amb Mònica Folquet.
Nova violació en grup a Manresa. Els Mossos han detingut dos homes per haver agredit sexualment una menor el 17 de novembre. Els agressors, que l'haurien drogat abans de violar-la, han quedat en llibertat amb mesures cautelars. És la cinquena víctima i el quart cas a la capital del Bages en només mig any, Pep Tormos.
Aquest últim va passar fa gairebé un mes, la matinada del 17 de novembre, al carrer Balmes de Manresa, a la zona universitària de la ciutat. La noia de 17 anys tornava cap a casa amb una amiga i va trobar-se amb un cotxe amb tres homes dins, segons la denúncia. En coneixia un d'ells i va entrar-hi. Allà li van oferir beure i també l'haurien drogat. Dos d'ells van agredir-la sexualment i un tercer li va fer tocaments. Aquest últim encara no està identificat. Tots són majors d'edat. Els dos detinguts han declarat aquest matí i el jutge els ha deixat en llibertat amb càrrecs. El cas s'assuma al d'aquest dilluns d'aquesta mateixa setmana, quan els Mossos van detenir dos homes per haver violat dues noies, una d'elles menor, també a Manresa.
I la justícia condemna 38 anys de presó cadascun dels jugadors de l'Arandina acusats de violar una menor d'edat. L'audiència de Burgos els ha condemnat com a autors de la agressió, però també com a cooperadors necessaris. Va passar fa dos anys al pis que els jugadors compartien. La noia tenia 15 anys, Laia Colomer.
A més, en la sentència de l'audiència de Burgos s'aplica el principi d'intimidació ambiental, com ja va passar en el cas de la manada de Pamplona. Els condemnats estaven sols amb la noia, amb la llum apagada, i van aprofitar la diferència d'edat i la seva complexitat física per actuar sense que ella pogués reaccionar. El tribunal ha donat per bona la versió de la víctima, corroborada per les persones del seu entorn, i l'informe psicològic, a més, assegura que els condemnats s'havien que era menor de 16 anys. Tot i que se'ls ha condemnat a cada un d'ells a 38 anys de presó, la sentència assenyala que n'hauran de complir 20 com a màxim. L'acusació popular del cas, que representa l'associació Clara Campoamor, demanarà l'entrada immediata dels nois a la presó.
14-15. Les notícies en 30 minuts.
La Fiscalia de Medi Ambient investiga el vessament de productes químics al riu Besòs per l'incendi d'ahir a una planta de Montornès del Vallès. De fet, els Mossos d'Esquadra i l'Agència Catalana de l'Aigua ja han començat a recollir mostres i intenten esbrinar per què les substàncies tòxiques han acabat al riu i han provocat la mort de desenes de peixos. Montornès del Vallès, Edu Batlles, bon dia.
Bon dia. L'Agència Catalana de l'Aigua ha decretat l'estat d'emergència per l'incendi d'ahir en aquesta planta de Montornès. Operaris de l'AC han fet tasques durant tot el matí al riu Besòs, han estat retirant els peixos morts i fent inspeccions per mesurar la qualitat de l'aigua. Recordem que durant les tasques d'extinció el foc va arribar al riu Besòs, el clavegram no va poder assumir la quantitat d'aigua que els bombers van utilitzar i dissolvent en flames va arribar a l'aigua. El president del Consorci Besòs Tordera, Josep Monràs, assegura que també és important retirar els peixos morts al riu.
Els peixos morts també són un contaminant si no s'acaben traient a temps, i en funció de totes aquestes anàlisis segurament podrem tenir més coneixement de causa, de, no solament de l'efecte que ha tingut, sinó de la recuperació que hem de tenir en les properes setmanes.
Durant tot el matí també han estat treballant els Mossos d'Esquadra, que estan investigant amb l'ús de drons com es va originar l'incendi.
La Generalitat, per cert, havia multat dues vegades l'empresa on hi va haver l'incendi els últims dos anys, amb quantitats que pugen gairebé 60.000 euros. Una de les sancions era per acumular més envasos buits dels que tenia autoritzats i per la falta d'informació sobre la gestió dels residus. I a Madrid, les negociacions a la cimera del clima estan completament bloquejades. Una part dels països amb més emissions contaminants es neguen a adquirir compromisos ambiciosos quan falten poques hores pel final de la trobada. Des del Ministeri de Transició Ecològica espanyol reconeixen tensió entre els que volen avançar més enllà dels acords de París i els posicionaments que volen continuar amb l'explotació de carbó. Tornem a Madrid. Núria Rius, bon dia.
Bon dia. La posició d'Estats Units i la Xina tiraria pel terra un dels grans objectius a llarg termini, que és la descarbonització de cara al 2050. Ho ha reconegut avui la ministra en funcions de Transició Ecològica, Teresa Rivera, qui no ha volgut parlar de fracàs, però sí de frustració.
Que grandes economías y economías de tamaño medio que recuperan sus planes de inversión en carbón tiran por tierra los esfuerzos que podamos estar haciendo todos los demás para reducir nuestras emisiones, porque el peso que tiene en el conjunto de las emisiones globales es sumamente importante. Hay otros estados pequeños, insulares, o estados particularmente vulnerables y frágiles que ven con desesperación esa voluntad de arrastrar la acción climática.
El bloqueig en punts claus per fer front a l'emergència climàtica també es contraposa al que reclama la ciència. Rivera ha recordat que encara queda tot un dia per tancar acords, però ha reconegut que estan lluny de l'ambició a la que aspiren països com Espanya.
Mentrestant, continuen les negociacions contra rellotge perquè la cimera no acabi en fracàs. L'Organització Internacional del Treball calcula que el tancament d'indústries com la del carbó crearia 65 milions de llocs de treball fins al 2030. Des de Madrid, l'organització ha llançat l'acció climàtica i laboral per aconseguir que aquesta transició sigui també justa amb els països pobres, Núria.
L'alt mandatari de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha assenyalat que passar d'una economia gris a una economia verda suposaria una oportunitat de creixement de 26 bilions de dòlars. No obstant, i com ha assenyalat Guy Ryder, director general de l'Organització Internacional del Treball, aquesta transició posa en joc milers de llocs de treball que caldrà reubicar de la mà d'actors com els sindicats laborals.
I perquè la lluita contra el canvi climàtic imprescindiblement ha d'estar relacionada amb la lluita per una major justícia social i un treball digne per tots. Sabem que aquests dos aspectes s'han de treballar junts, de forma equilibrada i sostenible pel desenvolupament.
A dia d'avui, però, són tan sols 46 els països que s'han sumat al projecte d'acció climàtica i laboral que va començar a caminar fa un any. Des de l'organització també reconeixen que no es poden repetir errors del passat, com no tenir en compte l'equilibri social o la qüestió de gènere.
Gràcies, Núria. I 24 hores després d'haver establert l'objectiu de convertir Europa en el primer continent neutre d'emissions el 2050, els líders europeus fan avui una cimera dividits respecte al pacte pel clima que hi va presentar la Comissió Europea. Els països de l'est reclamen diners per poder adaptar-se a la transició ecològica i salvar aquest pacte, que és un dels principals objectius de la reunió. Brussel·les, Dani Rovirosa, bon dia.
Bon dia. El pacte pel clima s'enfronta avui a la primera dificultat. Polònia, Hongria i la República Txeca, que depenen del carbó molt més que la resta de països, es neguen a haver de retallar les emissions fins a un 55% ja el 2030 i accelerar la transició cap a la neutralitat climàtica, i reclamen que els pressupostos que la Unió Europea està pactant pels propers 7 anys tinguin diners suficients per ajudar-los a canviar el seu model productiu. Charles Michel, que avui s'estrena a la cimera com a president del Consell Europeu, reconeix aquesta dificultat.
Que Europa sigui el primer continent neutre en el terreny climàtic implica prendre en consideració una transició que tingui en compte l'impacte social i també el punt de partida dels diferents països.
La resta de països sí volen accelerar aquesta transició. Acció és, precisament, El que Greenpeace ha demanat avui als líders desplegant una pancarta a la façana del Consell simulant un incendi amb el missatge d'emergència climàtica.
I encara de l'exterior, al Regne Unit ja fa 6 hores que voten a les eleccions generals uns comicis clau pel Brexit i amb els quals el primer ministre Boris Johnson aspira a aconseguir la majoria absoluta. De fet, totes les enquestes preveuen la victòria dels conservadors. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia. Que Boris Johnson guanyarà avui es dona per fet, però si la victòria no és en majoria absoluta, ser el primer pot servir-li de ben poc. Johnson vol una majoria àmplia que li aplani el camí per culminar el Brexit al gener. De fet, si no és així i el Parlament continua sense majoria, es poden donar dos escenaris. O es manté el bloqueig dels últims anys i les eleccions anticipades no han servit per a res, o bé l'oposició pot acabar sumant forces, fer fora Johnson i optar per convocar un segon referèndum. Són unes eleccions en les quals es determina el futur del Brexit, però també la sanitat pública o el model migratori. El resultat el coneixerem ja de ben entrada la matinada.
Per primera vegada en gairebé un segle, les eleccions generals britàniques es fan al desembre. Què pot suposar això, Sergi?
Pot fer que la participació baixi una mica perquè el temps no acompanya. Normalment aquí les eleccions es fan a la primavera i per tant ara hi ha menys hores de llum i a més és un dia de fred i pluja. De fet, els col·legis han obert a les 7 del matí quan era fosc i tancaran a les 10, també de nit. Els punts de votació són molt diversos. Hi ha centres cívics i escoles, però també es voten esglésies o fins i tot pubs.
A RAC 1, 14-15.
Els hospitals de Barcelona comencen a notar els efectes del programa de cribatge de càncer de còlon. Fa 10 anys que el van començar a fer a persones d'entre 50 i 69 anys i l'any passat ja es va estendre a tot Catalunya. Ara l'objectiu és arribar a més pacients, només la meitat del que reben, dels que reben la carta que els informa del test. Se l'acaba fent Helena Soler.
Salut calcula que si s'aconsegueix que el 60% es facin el test, això milloraria en gairebé un 20% la supervivència del càncer de còlon, el més freqüent a Catalunya, sobretot a partir dels 50 anys. De fet, a Barcelona no es va començar a fer fa 10 anys, han passat d'un 70 a un 30% les persones que necessiten quimioteràpia. Un 5% dels resultats del test són positius, però només un 5% d'aquests té càncer. La majoria tenen pòlips, que són lesions que, si es tracten, permeten prevenir la malaltia, com ha explicat el cap d'epidemiologia de l'Hospital del Mar, Xavier Castells.
A diferència, per exemple, d'altres cribatges com el de mama, no només estem detectant un càncer en fase precoç, sinó que, a més, estem tractant pòlips, és a dir, lesions preneoplàstiques. És el que esperem, que anirem trobant menys càncers, perquè aquests haurem tractat els pòlips i, per tant, la gent tindrà menys càncers.
Salut envia a casa la informació a totes les persones que s'han de fer el test. A Barcelona, Girona es fa les farmàcies i a Tarragona, Lleida, els CAPs. 375.000 persones se'l van fer l'any passat.
L'Hospital de Sant Pau és el primer de l'Estat que aplica una tècnica per induir el part sense medicació i que es pot fer a casa. Així milloren la comoditat de la mare i també redueixen les probabilitats d'haver de fer una cesària.
Es tracta d'un globus que introdueixen a la mare i que l'ajuda a posar-se de part de manera natural. Així han aconseguit que siguin vaginals el 81% dels parts induïts que es fan a l'Hospital de Sant Pau quan abans, quan ho feien en fàrmacs, ho eren el 75%. Ara han fet un pas més i permeten que mentre es posen de part les mares puguin anar a casa. Amb aquest mètode milloren la seguretat pel nadó i la comoditat per la mare, com ha explicat a RAC1 la cap del Servei de Ginecologia, Elisa Llurba.
La diferència important és en l'experiència de la pacient i en el fet que no cal monitoritzar el bebè i en el fet de que tenim menys complicacions a nivell de risc de patiment fatal.
A una de cada quatre dones els han d'induir al part o bé perquè superen les 41 setmanes de gestació per altres motius mèdics. En la majoria dels casos es fan fàrmacs que obliguen a monitoritzar el nadó i poden provocar dolor a la mare.
I de l'àmbit cultural us expliquem que Jordi Savall retorna a l'oratori de Nadal de Bach sencer al Palau de la Música després de 50 anys. El 22 de desembre del 1969 el Palau va acollir la primera representació íntegra de l'obra de tot l'Estat. Ara, 50 anys després, el mestre Savall la recupera en un doble concert els dies 18 i 19 de desembre, Maria Cusó.
El músic ha volgut dividir l'obra en dos perquè considera que així es pot apreciar més la riquesa de la música de Bach. Seran dos concerts d'una hora i quart de durada en els quals participaran gairebé una cinquantena de músics entre orquestra, cor i solistes. Savall es mostra encantat de tornar al Palau de la Música amb aquesta obra que assegura conté la veritable essència del Nadal.
L'Oratori de Nadal és veritablement l'història del naixement de Jesús, la història de amb les diferents etapes, o quan després quan venen els pastors, tota la part més important des del naixement fins a l'adoració dels reis. Per tant, s'introdueix perfectament dintre del món dels primers anys de Jesús.
La relació entre el Palau de la Música i Jordi Savall es remunta als anys d'estudi del músic. Savall hi va representar la Passió segons Sant Mateu de Bach, les últimes sinfonies de Mozart i el Messies de Händel. Durant la presentació al concert, el mestre ha llançat la proposta de fer un programa amb totes les obres de Bach. Caldrà veure si el Palau li agafa el guant.
Neus Art, el vent serà el gran protagonista tant aquesta tarda com demà.
Sí, molta precaució amb aquest vent que ja ha bufat amb cops de més de 5 km per hora i encara reforçarà més durant la tarda. Un vent que afectarà qualsevol punt del país. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per cops de vent que poden superar els 100 km per hora. Per tant, retireu tot allò que pugui caure i molta precaució si aneu amb bici, moto o també patinet.